Bueno, una mica amb, connectant una mica amb el que estretament lligat, amb el que ens ha estat parlant la Stephen Roesk aquest matí, doncs el cinema com a inductor de turisme, etc, etc, i ens ha estat ensenyant. Hi ha l'element, no només, però hi ha l'element d'unes estructures que es diuen, es coneixen com les Film Commissions, que varen néixer fa temps als Estats Units, etc, i que a poc s'han anat implantant aquí. I a nosaltres ens interessava també tenir algú que parlés justament d'això, i a més comptant amb el fet de que teníem coneixença, i que ho coneixíem perquè hem col·laborat a altres anys, doncs, de les responsables, de les persones responsables de les film commissions d'aquí a Catalunya. Per tant, us presento a les dues persones, doncs, que us parlaran d'aquest tema. Elles són Carlota Guerrero i Marc Vilà, i són justament el que us deia, les representants de la Barcelona-Catalunya Film Commission. Endavant, com vulgueu.
Gràcies, Ramon. Ai, espera, això ho faig bé? Em sentiu? Hola. Ui, ara és pitjor. Així, no? Ara, vale. Bon dia a tothom. Gràcies, Ramon. Doncs sí, quan el Ramon em va plantejar aquest tema de parlar de les Film Commission, bueno, nosaltres som unes apassionades de com estructurar el territori, com posar el territori al servei dels rodatges cinematogràfics, bueno, i més que cinematogràfics, audiovisuals. Intentem donar servei, doncs, des d'uns estudiants que han de fer un curtmetratge fins a un llargmetratge, doncs, que sé, com Beautiful o com moltes coses que s'han fet. Però bueno, abans d'entrar així en directe, deixeu-me que us expliqui una mica el que havíem plantejat. Jo no sé quanta estona tenim, una hora més o menys?
Sí,
intentarem, tenim tendència a explicar molt perquè ens agrada molt el tema, aleshores intentarem fer-ho concentrat. El que volem fer una mica és un repàs de què són les Film Commissions, on van néixer, què fa la Barcelona-Catalunya Film Commission i quin paper juga, doncs, aquí al territori, com assistim als productors, alguns exemples de la nostra feina traduïts en impactes turístics, econòmics pel territori, i després explicar també una mica quines accions fem a nivell d'ajudar els municipis per organitzar el seu espai, les seves localitzacions, a nivell de comunicació. Tot això ho explicarem al llarg de més o menys aquesta hora. Una mica, com deia el Ramon, les Film Commissions neixen, com tantes altres coses del cinema, als Estats Units, i en una cosa que he descobert fa poc, exactament el Monument Valley, aquesta imatge, aquest paisatge de les pel·lis de l'Oest, els westerns, aquí va ser on es va crear la primera Film Commission el 1949. I això va ser perquè John Ford, que ja hi havia rodat La Diligència el 1939, 10 anys més tard volia tornar a rodar en aquells indrets. Però deia, ostres, jo ja he fet moltes pel·lícules, he fet molts westerns, he fet moltes pel·lis de l'Oest, estic fart de veure els mateixos paisatges, que algú, sisplau, m'ajudi a descobrir alguna cosa nova. Aleshores, un senyor que tenia un ranxo allà, que es deia George White, va dir, vingui, senyor Ford, vingui amb mi, que jo li ensenyo. I el va agafar, el va muntar, no sé si en un jeep, perquè no hi havia jeeps, el 49, però en algun lloc el devia agafar, i van començar a explorar Monument Valley fins a trobar les localitzacions d'aquesta següent pel·lícula, que es deia
Caravana de Valientes,
això mateix, de Wagon Master. Aleshores, aquest senyor George White, que ho havia fet, doncs, de bona fe i pensant, mira, que bé John Ford, ens agrada, li ensenyarem casa nostra, es va donar de la necessitat que hi hagués algú, que hi hagués un interlocutor, perquè quan vingués algú de fora li pogués ensenyar els espais, l'ajudés a accedir, doncs, a la gent que el podia ajudar a nivell de rodatge, de lloguers de material, d'aquest tipus de coses. I va parlar amb la Càmera de Comerç de Moab, que és el poble o la ciutat on estava aquesta Film Commission, i va crear la primera Film Office dels Estats Units. Això va ser el 1949, i des d'aleshores han passat això, 60, 70, 3 anys pràcticament, i, bueno, i la cosa ha crescut molt. Però l'esperit, en el fons, és el mateix, és que hi hagi algú, un expert en territori, que sigui el telèfon de l'esperança del rodatge. Algú, quan tu vas a rodar a Girona, per exemple, que veig que tenim aquí la Laura, que és la responsable de la Girona Film Office, doncs que pugui agafar el telèfon i dir-te, ostres, la baixada de la catedral, doncs mira, millor que no hi rodis en diumenge, roda no sé què. O el dia 6 de desembre m'estàs dient que vols venir a rodar amb el Mario Casas a Girona, doncs prepara't, porta seguretat perquè tindràs molta gent. Coses com aquesta, cal que hi hagi algú local que conegui el territori i que ho expliqui. I aquest és bàsicament l'esperit de la Film Commission. Tenir un expert que et guiï, que et marqui el camí i que, a més, si necessites un electricista, un fuster, contactar uns hotels, doncs tot això doni un cop de mà per la gestió, les gestions logístiques en territori. Ja he explicat molt més del que havia d'explicar, això és la diapositiva 78. Bueno, 1949, 1975 una sèrie de film offices dels Estats Units es van juntar en la Association of Film Commissioners International per una mica ajudar-se a compartir experiències i coneixement, i tot això va arribar aquí a Catalunya el 1996. Ja em vaig acostar al tema, eh? 1996 a Barcelona es va crear la Barcelona Plateau Film Commission, que era a través de l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona una oficina, doncs, per ajudar a tots aquells productors que volguessin rodar a la ciutat. Durant 10 anys va estar treballant, doncs, va assistir a pel·lícules, el gran hit és El Perfum o el rodatge de Salvador, del Manel Huerga. Perfum, no sé si recordareu, que a més fa poc que la van fer a la tele, no? Aquesta caracterització de París, bueno, Barcelona i Girona convertides, sí, en París, sí, i la part de Girona, que era la Provença francesa. Ah,
sí, el poble aquell, penso que...
Gras, no?
Sí,
el Gras, poble dels Perfums. Efectivament. Doncs tot això es va fer aquí, es va fer... En aquella època no hi havia Film Office de Girona, però sí que hi havia Barcelona Plató, que va estar treballant en aquest projecte, doncs, una pila de mesos abans del rodatge. I arribem al 2006, que és el per què nosaltres estem aquí. El 2006, la Generalitat de Catalunya, a través de la Conselleria de Cultura, bueno, més concretament de l'Institut Català de les Indústries Culturals, de l'ICIC, es va associar amb l'Ajuntament de Barcelona per extendre el servei de Barcelona Plató a tot Catalunya i treballar, doncs, perquè, bueno, es van adonar les autoritats competents que qui venia a rodar a Barcelona moltes vegades no només volia a Barcelona, sinó que volia rodar a altres indrets de Catalunya i faltava trobar aquests interlocutors. Des d'aleshores, doncs, des del 2006, que ja farà 6 anys, estem treballant conjuntament la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, doncs, per donar servei a tot el territori. Vam començar que hi havia Barcelona Plató, hi havia la Film Office de Terrassa i més o menys una gestió de rodatges a Sitges, a Girona també es començava a tenir identificat un interlocutor, a Torroella de Montgrí. Érem el 2006. De fet, el 2006 es va signar el conveni, el 2007 es va començar a treballar en l'ampliació de la xarxa i ara som més de 170 municipis preparats per acollir rodatges, per això que dèiem, perquè algú estigui a l'altre costat del telèfon i digui: heu de fer, heu d'anar per aquí, heu d'anar per allà, serà més fàcil, us resultarà més fàcil fer-ho així o fer-ho aixà. Passo la paraula a la Mar, perquè és que si no ja veig que jo em disparo. Per cert, perquè ens situeu, que no hem situat, com us deia, nosaltres som Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i després la gestió una mica del dia a dia, l'oficina d'atenció al públic, la porta una empresa, que és Paral·lel 40, que en aquest cas és la marca que coordina aquesta oficina de relació amb els productors del dia a dia. I jo estic treballant amb la coordinació de la xarxa a nivell municipal des del Departament de Cultura de la Generalitat. Per què us situeu? Doncs, Mar, si vols explicar una mica... Sí. Què és el que fem?
Una mica el que comentava la Carlota del que fem. És bàsicament en centrat en tres àrees. D'una banda, coordinar aquesta xarxa i seguir construint-la de Film Office a Catalunya. De manera que cada municipi o cada consell comarcal o ens supramunicipal que s'integra dins la xarxa, l'ajudem en homogeneïtzar una mica el tema de taxes de rodatge i permisos, com sol·licitar-los, quina documentació han de portar els productors, quin és el termini de sol·licitud. Nosaltres a Barcelona sí que està ja molt estipulat de dir permisos senzills 2-3 dies i complexos 8 dies, però clar, hi ha altres municipis que no tenen aquesta dinàmica del dia a dia d'un permís de rodatge i a vegades els hi pot venir... Per exemple, el cas de Girona, un Tengo ganes de ti, que desembarca aquí amb el Mario Casas i que has de portar un cordó de seguretat, que tens que controlar les fans per un costat del pont, l'equip de rodatge per l'altre, llavors clar, això requereix d'un personal que estigui a sobre d'aquest tema. A banda d'això, aquesta xarxa també ha de servir per construir tot un directori de localitzacions que nosaltres podem o no tenir centralitzat des de les nostres oficines de coordinació a Barcelona, perquè si en un moment determinat ens ve un productor, ens reunim i ens diu, mira, necessitem exactament aquest tipus de localització que hem trobat en un fotograma d'una peli X, això on t'ho puc trobar? Nosaltres a través d'aquesta xarxa podem fer córrer aquesta consulta de dir, busquen això, això està a casa vostra? És a dir, teniu una mica sistematitzat les localitzacions que hi ha a cadascun dels vostres municipis? Llavors una mica tots els municipis que s'integren a la xarxa han de treballar aquest aspecte. I d'altra banda, a part de les localitzacions, també tenir sistematitzat què es roda a casa teu. És a dir, està molt bé poder dir acollim rodatges, però hem de saber què s'està rodant. És a dir, sí que és veritat que hi haurà rodatges que potser vindran en un interior d'una casa i no ho sabràs perquè no hauran passat directament per la teva oficina, però sí que a través de un permís que ha arribat a Medi Ambient, un permís que ha arribat a la policia, l'altre que ha passat a través meu, una mica ajuntar tota aquesta informació per poder dir doncs, Cadaqués s'han rodat 15 produccions en un any, per exemple. Llavors, l'altra àrea que nosaltres fem és donar assistència directa a aquests productors interessats en rodar a Catalunya. D'una banda, donar les facilitats de que tinguin les localitzacions que necessiten, que puguin trobar les empreses per llogar el material o per fer la postproducció, que puguin trobar els professionals adequats per cada tasca, és a dir, que puguin buscar-se el seu equip, és a dir, si són d'aquí, òbviament el buscaran aquí, però si és una producció internacional, que no hagi de fer el trasllat de l'equip des d'allà cap aquí, sinó que l'equip local sigui qui li dona la mà d'obra, per entendre'ns. I d'altra banda, també seran les persones que més coneixeran el territori, és a dir, una persona que vingui des d'Holanda i el poses aquí dirà, bueno, igualment necessitarà algú d'aquí que el pugui orientar a nivell d'empreses, de professionals, de gestió de permisos del territori, etc.
Mira, ara, perdona que t'interrompi, no, és que ara he pensat, hi havia una noia que ara no la veig, que amb qui parlava, amb la Mònica, que ara li estava explicant, ara ho sentiràs una altra vegada, però és molt l'exemple de quina mena de feina fem aquí. Fa un parell d'anys o tres va venir un productor belga que estava produint unes pel·lícules com d'una sèrie d'un detectiu, que és, bueno, són unes produccions que a Bèlgica són del top 10 de la taquilla, que funcionen molt bé. I aleshores hi havia un personatge que tenia una relació amb Albània. No sé si un delinqüent albanès que tornava un moment a casa seva, a la seva família, a les muntanyes d'Albània, tal i qual. Aleshores havien estat localitzant i havien trobat les muntanyes d'Albània que els agradaven molt a Sèrbia, però a Sèrbia passava que no sabien amb qui parlar, que les muntanyes estaven destrossades, que no trobaven cap empresa. Total, que van venir a localitzar els Pirineus. I la veritat és que per casualitat el senyor localitzador estava localitzant el Pirineu francès, però va canviar de banda de muntanya i va anar a parar a la vall de Camprodon. I a la vall de Camprodon van trobar les muntanyes que eren igual que les muntanyes d'Albània. I aleshores van dir, bueno, i ara què? Doncs van trucar a la Barcelona Catalunya Film Commission i aquí vau començar, és que és un exemple claríssim del servei que donem. Van dir, escolteu, hem localitzat aquí, ens agrada aquesta muntanya, què hem de fer? Nosaltres els hi vam donar l'interlocutor a la vall de Camprodon per començar a seleccionar permisos, una sèrie d'empreses a partir de les quals poder llogar els serveis locals. Ells, a partir del contacte de Camprodon, o sigui, a partir de l'interlocutor local, van poder fer un càsting de figurants, jo vaig pujar aquell rodatge i hi havia tota gent de la vall de Camprodon vestits com albanesos, o sigui, senyors així tots de negre, era molt graciós perquè realment semblava, bueno, Albània no ho sé perquè no hi he estat, no? Però aquesta imatge d'Albània que tenim. I això va ser molt feina feta, doncs això, a partir d'un interlocutor, jo tinc claríssima la reunió que vam fer amb aquell productor belga, tota la seva sèrie de necessitats i el fet de poder estar organitzats era, bueno, un exemple clar de... Per què serveix la Film Commission? Doncs per això, no? Doncs per ajudar un productor de fora a fer possible un rodatge.
I que també té un punt de retroalimentació, és a dir, sí que és veritat que hi ha vegades que et vindrà un productor i et dirà, vull rodar a X ciutat, i tu diràs, mira, sí, tenim aquesta persona i serà la que t'ajudarà, però hi ha vegades que potser en una localitat no tens aquest contacte, però tu et serveix per, o sigui, aquest rodatge et serveix de porta d'entrada a tu per dir, mira, volen venir aquesta gent, nosaltres formem part d'aquest projecte, hi ha aquesta xarxa i llavors seguir expandint la xarxa.
Clar.
I llavors tornant a la tercera àrea d'acció, seria el promoure la nostra indústria i el territori. Jo no ho fem això, bàsicament en mercats i festivals internacionals. És a dir, ara el mes de febrer, per exemple, ens aniem a Berlín, el mes de maig ens aniem a Cannes. És a dir, una mica és estar allà per trobar aquests productors que vulguin venir a rodar a casa nostra. Llavors, els membres... Bueno, jo segueixo,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Els membres de la xarxa poden integrar-s'hi a títol individual, és a dir, un ajuntament pot dir, mira, ara tinc ganes de potenciar això dels rodatges perquè n'hem tingut diversos aquí a casa nostra en poc temps i això és un tema que ens interessa perquè potencia els negocis locals, etc. Llavors, l'ajuntament normalment es posa en contacte amb nosaltres a través des de la regidoria de turisme, normalment solen ser turisme, promoció econòmica i cultura. Són els tres que sí que ens hem trobat. Algun cas, a vegades també des d'alcaldia, sí. Però no se sol estilar tant. Llavors, se'ls planteja el que és formar part de la xarxa, les normes, entre cometes, a seguir. Sí. Llavors, bueno, aquesta gent passa a formar part d'aquesta xarxa i a tenir visibilitat a través nostra cada vegada que nosaltres promocionem la Barcelona Catalunya Film Commission. I d'altra banda, hi ha altres municipis que venen integrats a la xarxa a través d'un ens supramunicipal, des d'un consorci de turisme, un consell comarcal que decideix que potser els seus municipis a títol individual no ho farien o no hi ha aquest interès, però sí com a zona potenciar-ho, i llavors a través d'aquesta entitat s'hi adhereixen els municipis i aquell forma és l'interlocutor nostre que tenim. És a dir, nosaltres estic pensant en el cas de, per exemple, la Conca de Barberà, que hi ha 20 i pico municipis integrats a través del Consell Comarcal. El nostre interlocutor no és cadascun d'aquests municipis, sinó la persona del Consell Comarcal que gestiona. Llavors, el nostre contacte és aquesta persona i ella deriva a cadascun dels seus municipis.
Això depèn molt de com està estructurat el territori, vull dir que no és el mateix Girona que Montblanc dins de Catalunya, i no és el mateix Figueres o Begur que... Ara no recordaré cap nom més de la Conca de Barberà, però bueno, que pobles de la Conca doncs, que tenen molta menys visibilitat, que tenen menys estructura turística, que són municipis més petits, que no poden tenir suportar una estructura personal pròpia. Aleshores, en aquells llocs on l'estructura municipal és petita, es delega moltes coses en Consell Comarcal o en consorcis, però no només a nivell de Film Commission, també coses de turisme o de recollida d'escombraries. Vull dir que en el fons el que fem és seguir una mica tal com està estructurat el territori, intentar recollir això que deia la Mar, interlocutors i sobretot donar veu i visibilitat perquè quan algú arriba de fora puguem donar possibilitats i opcions, no? Que tot el territori d'alguna manera pugui optar a acollir rodatges.
Perquè us pugueu fer una idea del volum de rodatges que poden haver-hi a Catalunya, l'any 2010, a través dels municipis de la nostra xarxa, vam recollir gairebé 2.000 produccions rodades a Catalunya. És a dir, sí que és cert que potser no són la totalitat, però dubto bastant de que se'ns escapin
sí,
produccions.
Sí, no, perdem 100, posa.
Sí, és a dir, sí. Estem parlant d'un volum anual d'unes 2.000 produccions a Catalunya. Val? Les més habituals, publicitat, fotografia, sobretot també en la seva vessant més comercial publicitària, i el curtmetratge. Curtmetratge és una producció que en els darrers anys ja ho hem vist, ha augmentat moltíssim. També és degut a que una altra part de la potencial de la nostra indústria han estat les escoles de cinema. És a dir, amb l'auge de les escoles de cinema, cada vegada hi ha més estudiants d'audiovisual, de cine en general, i aquesta gent han de fer unes pràctiques, han de materialitzar una mica el que estan estudiant en activitat. Llavors, el curtmetratge en els darrers 5 anys ha passat de ser potser la cinquena o sisena producció en tipologia de producció en importància a ser la tercera. I aquí baix, com veieu, una mica el veure, després de Barcelona, que sí que és qui centralitza el gran volum de produccions, és a dir, si estàvem parlant de 2.000, Barcelona gairebé són 1.700, després de Barcelona hi ha altres municipis, que serien Sitges, l'Hospitalet, Terrassa, que bastant de la rodalia també, que acullen molts rodatges. També s'ha de tenir en compte que els municipis propers a Barcelona sempre tendeixen a acollir més rodatges, perquè els equips de producció moltes vegades demanen, de dir, no, el nostre radi d'acció ha de ser Barcelona i 45 minuts passat Barcelona, perquè a partir d'allà nosaltres hi hem de pagar unes dietes, un transport, un allotjament i no ens surt a compte. De totes maneres, gràcies també a la feina de la xarxa, municipis com el Prat o com Tarragona han crescut de manera increïble els últims 2-3 anys el volum de rodatges que han acollit. Estem parlant que el Prat, ja ho veurem més endavant, es va adherir a la xarxa el 2008, si no m'equivoco, amb mitja dotzena escassa de produccions, i l'any passat ja en tenia 24.
I aquest any ja en porten...
Aquest any ja van més o menys per aquesta xifra.
Home, i jo diria també, ja que som a Girona, un cas realment espectacular és el d'aquí, la ciutat de Girona. L'any passat va tenir 41 rodatges. Jo no sé quants en porteu aquest any, Laura, però... Més o menys per aquesta xifra encara no ha acabat... No sé que estem... Clar. No, i està claríssim, i jo no ho dic perquè hi sigui aquí la Laura, o sigui, el que realment marca la diferència és tenir una persona que es posi el telèfon, que doni respostes i que ofereixi un servei eficient i de qualitat, i això fa que la gent torni i digui, ostres, però si aquí hem rodat molt bé, i vale que volem fer una producció en una ciutat que tingui un caire medieval, no? Perquè entenc que això deu ser bastant sol·licitat, però és que potser n'hi ha d'altres d'opcions. Per què venen a Girona si igualment han de sortir dels 45 minuts? Doncs perquè hi ha algú que agafa el telèfon i que fa la feina, i que ja és un interlocutor, i això és molt important.
En els últims 2 anys... Els dos casos més clars que trobo jo en aquest aspecte serien Girona i Tarragona. És a dir, d'un canvi de tenir una persona al capdavant d'aquesta film office que és proactiva, a una persona que no arribava a potenciar del tot els rodatges. Llavors, el creixement està en les estadístiques. Mm-hmm. És a dir, Tarragona també era... són dues ciutats que surten del radi dels 45 minuts i que, tot i així, les produccions s'hi volen desplaçar. Hi ha un motiu darrere d'això.
Bueno, i clar, la pregunta és per què fem tot això, no? Perquè, a part de perquè ens agrada i perquè és un plaer col·laborar amb el cine, i bueno, i perquè li agrada tot el tema del cine i de l'audiovisual, doncs és molt més interessant per mi això que ajudar a portar una fàbrica de cotxes, que potser a algú altre li agradaria més. Per què les institucions volen invertir diners en això, no? Per què els impostos del ciutadà van una part a finançar aquest tema? Doncs perquè el cinema i l'activitat audiovisual, doncs, té un impacte directe en el territori. Hi ha una banda despesa directa, és a dir, jo vinc aquí i pago uns sous d'uns equips tècnics, d'uns actors, pago uns hotels, llogo unes localitzacions, després veurem uns exemples de diners d'això. Després hi ha també aquesta incentivació de l'activitat cultural, o sigui, quan més treballi la nostra gent i la nostra professió per per González Iñárritu o per Woody Allen o per Dominique Moll, doncs més experts seran en grans produccions, més capacitat tindran de treballar fora, de treure més produccions aquí, per tant és també aprenentatge pels equips locals. Després hi ha una banda que nosaltres encara a Catalunya crec que tenim molt camí per fer, tot i que Vic i Cristina Barcelona seria un exemple de què us vull dir, és promovent el turisme, és a dir, quan tu dius Vic i Cristina Barcelona a la cerimònia dels Oscars estàs col·locant a no sé quanta gent, al cap de no sé quanta gent, la paraula Barcelona, i això és un anunci que amb diners no es paga, no? Doncs això, aquesta també és una altra vessant, que va relacionada amb aquesta quarta que tenim aquí, que és difondre la imatge del territori. Això, i aquest quadret estupendo que els anglesos han fet, que realment els estudis dels britànics són boníssims, tant de bo nosaltres un dia puguem arribar a fer això. Els d'Oxford Economics tenen aquest estudi, la contribució a l'economia del Regne Unit de la indústria del cinema, i aleshores ho exemplifiquen així, els impactes directes, això que dèiem, no? Llogar els equips, pagar el laboratori, fer el vídeo, els impactes indirectes, doncs els hotels, els advocats, les companyies d'assegurances que no viuen només del cinema però que també se'n veuen beneficiades, i després aquests altres efectes de turisme, d'imatge del territori, de difondre... Doncs no sé, això que ens passa, per exemple, amb Anglaterra, un té una imatge una mica del te de les 5 que ve a través de les pel·lícules, no? I tu vas a Anglaterra i després busques aquelles tassetes de flors, no? I el servei del te. Doncs tot això s'ha transmès i s'ha difós a través del cinema. Nosaltres des de la Film Commission fem estudis molt petits perquè... Bueno, no tenim la capacitat de fer un estudi com aquests d'Oxford Economics, però bueno, anem fent un seguiment de la despesa de la indústria audiovisual del territori, sobretot pel que respecta a llargmetratges. Hem vist que la mitjana de despesa d'un llargmetratge a Catalunya és d'1.300.000 euros, que no és despreciable. Hi ha altres coses, Ryanair potser deixa més, però el que està clar és que hi ha una despesa directa i hi ha una sèrie de sous que paga aquesta indústria. En equip tècnic, com veieu, és el major percentatge, un 37%, però escenografia, lloguer de localitzacions, lloguer de vestuari, tot això són despeses que van directament doncs, al nostre territori. Com ens relacionem a la Film Commission, les Film Office i el sector audiovisual, proporcionant aquest, és una mica això que us dèiem, proporcionant aquest interlocutor que és el que fa el seguiment, que és el que ajuda en territori, que és qui després pot recollir les dades per fer d'interlocutor amb les institucions i fer que s'afavoreixi l'acollir rodatges. És a dir, nosaltres recollim tota aquesta informació, sabem que un rodatge deixa més d'1 milió d'euros per producció al territori, i això és més fàcil anar al Departament de Costes per dir alguna cosa i dir: senyors de Costes, ajudeu-nos a fer que els tràmits en els rodatges a les nostres platges siguin àgils i siguin ràpids. I no perquè sí, sinó perquè això té un impacte directe en sous de gent. I en hotels i en restaurants. Aleshores, és una mica retroalimentar, no? Nosaltres recollim les inquietuds del sector, els ajudem i donem veu a les administracions. I al revés, també, si l'administració també ens diu: necessitem que el sector entengui que una ciutat està pensada pels ciutadans, que un hospital està pensat pels malalts, que un jutjat està pensat pels judicis, han d'entendre, i això també és part de la nostra feina, el sector ha d'entendre que han d'alguna manera subordinar els seus interessos a l'interès general, perquè al cap i a la fi les ciutats no estan fetes perquè s'hi rodi, tot i que és fàcil rodar-hi si sabem com, no? I si sumem els interessos de tothom. Us hem posat uns exemples de film offices i d'impactes de rodatges concrets aquí al nostre territori. Un de molt petit, que és a Mura i Talamanca, que és, Mura és un poble de 200 habitants entre Terrassa i Manresa, que és una monada, que és així, és com una, es conserva com un poblet medieval, i allà com no ha tocat pels temps, enmig d'un entorn natural preciós, i ha sigut escenari de dos pel·lis que us sonaran, estrenades aquest any passat, Bruc i Panegra. Pa Negre, que és el gran hit, rodada íntegrament a Catalunya. Mura, com a municipi receptor d'aquestes dues produccions, és un exemple molt clar de què és el que fa una film commission, o una film office en aquest cas. Fem la diferència, film commission acostuma a ser més d'un lloc, un territori més gran d'un municipi, i film office acostuma a ser l'oficina local d'un sol municipi. Doncs la film office de Mura i Talamanca depèn del Consorci de Promoció Turística de les Valls del Montcau. És sempre hi ha una persona, l'Eugeni, que és l'interlocutor i la porta d'entrada per totes les produccions que hi van. Assessora sempre els productors en les seves necessitats, recull informació, i una cosa que és molt important i que amb l'Eugeni hem parlat moltes vegades, serveix per explicar també a les autoritats locals la importància i la necessitat i l'impacte dels rodatges. Penseu que en un municipi de 200 habitants, un rodatge de les característiques de Pa Negre o de Bruc pot implicar que de cop hi arribin 60, 70 o 80 persones de cop. Això està molt bé, però també és un trasbals pel municipi, i també implica que tot queda tallat. No és que hi hagi grans avingudes a Mura, però bueno, hi ha una activitat diària que es veu absolutament trasbalsada. Si no t'ho expliquen bé, també dius, mira, quina mandra, perquè el senyor del restaurant posi tres menús més, jo m'estic fastidiant, no? Aleshores, cal aquest interlocutor, i això és una cosa que l'Eugeni ha fet molt i ha treballat molt amb el seu alcalde i amb les institucions locals, doncs explicar que és un benefici més a llarg termini, i realment, ara ho veureu quan veiem l'exemple de Pa Negre, és molt curiós. Primer tenim unes dades d'impacte directe d'aquest rodatge. Jo crec que ho puc dir, no? Són pocs. És el rodatge de Bruc, que va deixar doncs 24.000 euros, que, com us dic, en un municipi de 200 habitants doncs és bastant important. Tres dies de rodatge entre restaurants i allotjaments, serveis de neteja, personal, doncs déu-n'hi-do. I després, i això és un efecte molt curiós, aquest efecte del turisme que nosaltres a Catalunya tenim encara molt per fer, de fet, és Pa Negre. Pa Negre va sortir, sabeu que ara és la candidata als Oscars i que en fi, no cal que us digui totes les dades de taquilla i d'èxit que ha tingut. El cas és que es va saber que Pa Negre s'havia rodat a Mura i bueno, l'impacte que va tenir després en termes de turisme i de visitants era bastant increïble, un 50% d'increment en el restaurant, en els menús, 30% dels visitants deien que ho havien fet després de veure les notícies. No sé com anem de temps, si voleu veure el clip.
Sí.
Tres
sí?
Quarts d'una són. Sí. Quin, fem un dels dos?
Un, va.
Os posarem un clip a
Pueblo de Cine, a Mura. Allí se han rodado dos de las películas nominadas a estos Goya.
Del Teatro Real llegamos exactamente aquí a Mura, este municipio de la provincia de Barcelona, muy cerquita de Manresa. Quiero presentarte a Esteba, aquí lo tienes. Mira, vive con ilusión como el resto del municipio este día, porque aquí se han grabado muchísimas películas. Por ejemplo, Bruc o la nominadísima Pa Negre, con 14 candidaturas, incluidas la de mejor película y mejor dirección. Fíjate, a él le piden ayuda cuando vienen a grabar aquí y hace algo como esto. Disimular una calle de piedra y cemento para que tenga el aspecto de, pues pon 50, 60 años atrás, por ejemplo en Pa Negre, que se ubica en la posguerra. Mira a todos los vecinos, buenas noches, ¿qué tal? Mira, han recibido Mercedes la ayuda, en muchos casos, las películas de los vecinos, donde proporcionan material que ha sido útil para ambientar las distintas películas. Por ejemplo, estas películas, estos carros, y los vecinos ayudan pues dando alojamiento, dando de comer a los equipos de producción, a los actores, a los directores de las películas. ¿Pasamos dentro, Mercedes?
Por supuesto.
Venga, vamos a entrar porque como todos se sienten un poco protagonistas esta noche, porque de una manera u otra han participado todos en el rodaje, por ejemplo, de Panegra, donde muchos de ellos han salido de figurantes. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Y si no han ayudado a coser un remiendo o han proporcionado una escopeta, os habéis vestido para la ocasión y han venido aquí a seguir todo lo que ocurre en la primera, en la 1, porque esta noche toca seguir la entrega de los Goya. Y han preparado aquí un poco de cava que todavía no habéis destapado, ¿verdad? Habrá que destaparlo, pues a ver si Panegra, esta película de la que se sienten tan protagonistas, se lleva alguno de los premios, Mercedes.
Bueno, pues cuando vean este pueblo bien, van a entender por qué es un escenario de cine. Gracias, Enric.
Aquí en Mura, a una hora de Barcelona, se han filmado varias decenas de películas, las últimas Brook y Panegra. Sus vecinos ayudan a las productoras a cambiar la cara de las calles según las necesidades del guión.
Si te fijas, los cables de la electricidad de teléfonos los tenemos pintados de un color marrón.
Y siempre están así.
Siempre para allá. Están en el plato.
¿Y qué hacemos con esto?
Eso se quita, igual que las farolas también van todas fuera y eso queda que no se nota nada aquí.
El pueblo está preparado para venir y grabar en un momento, ¿no?
La gente no causa problemas, no colabora.
Os prestáis.
Nos prestamos todos.
¿Has salido en alguna película o no?
Una vez salí, estuve un minuto y cobré 90 euros para pasar un minuto.
No está mal, ¿no?
Digo, a ver si me puedes poner todo el día trabajando aquí. 90 sí, sí. euros por un minuto, tú.
Vivir aquí es como tener un plato de cine por casa. El clásico luces, cámara, acción resuena a menudo por estas calles. ¿Es de verdad el pueblo o dentro de las casas no hay nada? ¿Están
vivimos,
vacías?
Vivimos ¿sí? dentro, sí.
¿Seguro?
Sí, sí, sí.
¿Y se instalan aquí los equipos de las
sí,
películas?
Sí, sí, sí. Se quedan en casas de residencias, en remolques.
Él es un artista que ha hecho varios extras.
Sí, sí, sí. Toda la vida.
Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
¿Cómo se llama?
Fernando Valvé.
Claro, yo lo conozco de pelis.
Sí.
No, es broma, pero me han dicho que ha salido en algunas, ¿no?
Sí, en algunas sí. En el Brook, la primera, que se rodó por aquí, por el pueblo, y luego el Pan Negro. El Pan Negro también se hizo aquí. Y ahora
tiene un montón de nominaciones para los Goya, ¿no?
Sí, sí, para los Goya está nominada y
se ha llevado muchos premios Gaudí aquí en Cataluña y ahora los Goya, a ver qué pasa.
Que va a arrasar.
¿Esto no lo haríais gratis de divertido y de interesante que parece?
También, también. Sí, hombre, se haría gratis, pero bueno, si cobras algo mejor, ¿no? Porque si no, malamente, si no, ¿qué vamos a comer? Este es el Brook. La batalla.
¿Este eres tú?
Sí, este soy yo y la niña. Salimos de la batalla.
Veo que te has recuperado bien, ¿no?
Sí, 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 sí. Y esta es del Panegre.
Esto no tiene precio, ¿no? Es un buen recuerdo.
Sí, esto es muy bonito. Esto es muy bonito, lo vamos a guardar. He puesto ahí en el comedor para el futuro y para nuestros hijos.
Mira, que nos hacen una foto, es que sois ya estrellas, ¿eh?
Sí.
En Mura no viven más de 200 personas, pero en fin de semana sus calles se llenan de visitantes. Mucho turismo, ¿no?, que viene y compra.
Sí, mucho, mucho.
¿Por el cine?
Sí, más bien por el cine, pero más bien por el encanto, que es cerca de la ciudad y se quedan sorprendidos del pueblo, ¿no?
Oye, esto en cuatro días le veo con la Angelina Jolie.
Sí, hombre, ya estoy esperando que vengan más películas para poder trabajar.
Esta calle, para darle un aire, de pongamos, del siglo XVIII, no hay que hacerle mucha cosa.
Solo ponerle tierra, lo mío de la tierra.
Los de las películas ya te lo piden.
Sí, sí, dicen aquí todo de tierra hasta allí abajo, venga pues.
Aquí mucho kilo de tierra, ¿no?
Sí, sí, ponemos aquí.
Aquí 20 toneladas de tierra le pusimos aquí.
Imagínate. ¿En esta calle?
No, bueno, en todas. Sí, sí.
20 toneladas.
20 toneladas. Digo, mira, ¿ves? Esas puertas son las que guardábamos, que salían para aquí las casas. Está aquí todas colgadas aquí de decorado.
Ah, no dan a ninguna parte esas puertas. Puertas.
Está colgado aquí.
¿Esa ventana? Nada.
Nada, ni ventana, ni puerta, ni nada. Aquí guardadas para que las vea todo el público.
Alguna cosa de mentirijillas si guardáis, ¿no?
Sí, algún letrero y cosas de aquellas.
Vamos a ver a Rosé ahora.
¿Rosé quién es?
Rosé es el alma de la tienda y del pueblo.
¿Sí?
Sí.
¿Qué quieres, tomates? Mira, coge estos porque estos son los de aquí. Entonces estos son muy carnosos, son muy dulces y para la ensalada están muy buenos. Estos son los autóctonos de aquí de Mura.
Mira, ¿ves? A propósito, cigrones de Mura, cigronets, que decimos nosotros.
Garbancitos.
Sí.
¿La gente que viene aquí a grabar se lo lleva?
Se lo llevan, sí.
Les gusta llevárselo y después probarlo en casa. Les explicamos un poco la manera de hacerlo y entonces lo prueban y bueno, delicioso.
Junto a Jordi, a Esteba y Ferran hemos aprendido que todo lo que el cine necesita, Mura lo tiene. Solo nos faltaría una cosa.
Pues diría que esto, las palomitas, el resto lo ponen ellos.
Bueno, doncs ja heu vist. Mura, per mi és que és un exemple claríssim i bueno, i el que no diu la tele, perquè també és, no cal, és que tot això és molt, en part, molt gràcies a la feina doncs, aquesta persona de l'Eugeni que està allà davant i fa d'intermediari amb els equips i tots aquests veïns, l'alcalde, etc. Després, en l'altra banda de la balança hi ha l'exemple de Vicky Cristina Barcelona, que bueno, la mare ens explicarà una mica més l'impacte de rodatge, d'immensitat, de complicació, de pressupost, d'equip.
Sí, jo crec que no mentim si diem que és el rodatge segurament més important que hem rebut en els últims 5 anys, 6 anys.
Entre ell i Beautiful?
Exacte, a Catalunya. Estem parlant d'una producció de més de 15 milions, dels quals 3 es van invertir directament a Barcelona, 40 localitzacions durant gairebé un mes i mig de rodatge, 110 persones d'equip tant tècnic com artístic, 400 persones fent d'extres a la ciutat, moltes d'elles evidentment locals, un contingent de vehicles molt ampli, és a dir, 9 tràilers d'equip tècnic, més 2 generadors, més les 3 caravanes dels actors.
Clar, això, perquè us situeu, un rodatge dels nostres, de les pel·lícules catalanes, seria més o menys... Tres camions, sí. Un generador i una o dues caravanes. Seria entre un terç i la meitat del que ocupava Vicky Cristina a Barcelona.
I que també, segons els diversos districtes de Barcelona, es deixa o no entrar amb tants vehicles. És a dir, Ciutat Vella, que és un districte que sempre... és qui rep més el gruix del rodatge, s'ha de vigilar molt, perquè clar, els veïns estan com molt, molt a tocar, diguéssim, d'aquest rodatge, i sí que hi ha unes certes limitacions, és a dir, allà en teoria només es deixa entrar amb 3 vehicles més un generador, llavors estem parlant de que això és més del doble, és a dir, és el triple.
El triple, sí, sí.
Avantatges d'un rodatge com aquest, és a dir, el planning de treball es va començar a gestar 3 mesos o més abans de que la producció aterrés a la ciutat. L'equip local, que és el que parlàvem abans, la importància de que una producció estrangera vingués aquí, sí que és cert que la productora era Mediapro, era una productora local, però que tot l'equip base, que és en el fons el que fa tota la feina prèvia de matxaca, per entendre'ns, és qui coneix el territori i el saber fer de cada institució, de cada departament on ha d'anar a demanar el permís. Llavors, l'època que van escollir per venir a rodar també va ser bastant favorable, que era l'estiu. Barcelona a l'estiu sí que és veritat que hi ha molt de turista, però no hi ha el volum de gent que hi hauria en qualsevol altra època de l'any. L'argument de la pel·lícula passava, sí que és veritat que hi havia els bàsics, per entendre'ns, de lo que s'ha de veure a Barcelona, però molta de l'acció passava en interiors de locals. Per tant, a banda de lo que serien els estacionaments de vehicles, no teníem gaire rodatge en via pública. A banda, els rodatges del Woody Allen, que és una persona aquí a Catalunya molt estimada, per tant la predisposició de la gent ja és molt bona, són rodatges bastant ràpids, de 2-3 preses i vinga que ja ho tenim. I la coordinació interna de l'Ajuntament, amb el que dèiem, de treballar-ho amb tanta antelació, es feien reunions setmanals de la Film Commission amb la Guàrdia Urbana, amb els diversos departaments que estaven implicats amb la gestió dels permisos de rodatge
de la producció, amb l'equip local de la pel·lícula, etc. Inconvenients a l'argument, tornant-hi, les localitzacions exteriors que hi havia eren les més turístiques, evidentment. El Parc Güell, la Rambla, la Sagrada Família, és a dir, allà on es condensa la major part de turistes durant l'estiu, allà és on estava rodant Woody Allen amb els actors que tenia. Actors, que clar, no estem parlant de qualsevol, sinó de tres actors molt, molt reconeguts, que clar, què feia? Tot el tema premsa del cor, paparazzi, fans, s'acumulaven en les localitzacions de rodatge. A més, en aquest cas, sí que ens va passar, no ens ha passat amb cap més rodatge, no sabem com es va filtrar el pla de rodatge d'un dia,
d'una setmana
a la premsa, el periòdic de Catalunya, obrim el diari i hi havia totes les localitzacions en dia i hora. Llavors un altre inconvenient, el que dèiem, el volum i nombre de vehicles. I en aquesta manera que té de rodar el Woody Allen, que sí que és molt ràpid, però ell passeja molt per la ciutat, perquè els seus rodatges durant el dia té una jornada de rodatge més o menys curteta, tipus a les 5 de la tarda ja hem enllestit. Què passava? Un cop acabat la jornada es dedicava a passejar per la ciutat i si en un d'aquests passejos trobava una localització que deia ai mira, això m'agrada, vindrem a rodar aquí. Clar, això s'havia de gestionar, és algo que no estava previst i per tant s'havia de gestionar una mica sobre la marxa.
De fet, amb això, perdona una altra vegada que t'interrompi, que em fa pensar també en González Iñárritu, i que això, ara m'ho invento, però probablement m'ho encerti, gent acostumada a rodar als Estats Units probablement estan acostumats allà a tenir una agilitat i unes dinàmiques de gestió molt més ràpides que intenten traslladar aquí. I és també un altre pla on es veu la feina de la Film Commission, que és transmetre a les autoritats locals, en aquest cas a Guàrdia Urbana, la necessitat de l'agilitat en la gestió i en la tramitació de permisos. Que això passa doncs, això amb directors estrangers que realment estan molt acostumats a dir doncs, ara aquí, ara allà, canviem. I no tenim aquests... Aquí de vegades tenim una burocràcia que la Film Office i la Film Commission és això, serveix per posar oli, perquè la màquina vagi més fina, perquè tot aquesta rapidesa sigui possible.
Una mica, que ja ho hem comentat, la dinàmica de la relació amb aquesta producció va ser... La Film Commission es va reunir amb l'equip americà, amb l'equip local de la producció per veure com s'havien de gestionar tot el tema dels permisos, de talls de trànsit, amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, que és al cap i a la fi qui acaba autoritzant aquests rodatges de via pública i qui ha de ser l'encarregada de dir si aquest tall de trànsit, a més necessitarem un equip especial de la pròpia Guàrdia Urbana que vingui a donar suport aquell dia en concret. I a banda de la Guàrdia Urbana, que sí que és el departament que més impacte rep en aquest cas, perquè és via pública, però sí que hi ha altres departaments com podrien ser Medi Ambient, que és qui porta tot el tema de parcs, platges, no sé, TMB, que és que els que porten tot el tema de metro, autobús, etc. Tots aquests departaments ens hi vam haver de reunir per fer la coordinació del rodatge de la producció. I durant el rodatge, una mica la maquinària està engreçada, sí que les reunions eren més de seguiment, de dir, aviam, que no se'ns escapi res, de que, per exemple, el tema del mercat de la Boqueria, sí. Que un és o no és, podrem rodar o no, que no hi hagi un caos momentani un dia en concret. Llavors, aquestes reunions, el que dèiem, d'una banda, permeten mediar en si hi ha algun espai que demana a la producció unes taxes de rodatge que nosaltres entenem que al ser una producció d'una vessant més aviat cultural, de que fa una projecció del territori, són unes taxes que demanem que o es redueixin o directament s'eximeixin. Aquestes reunions també feien que la poguéssim tenir, el que dèiem, controlada la programació diària, que no hi hagués un moment d'aglomeració de gent, de que un tall de trànsit no creés caos amb la circulació a dintre de la ciutat. En aquests casos més
potents, per dir-ho, de, per exemple, la Rambla, Scarlett Johansson baixant per la Rambla. Clar, potser en aquest cas necessites un contingent policial que t'estigui vigilant, que no hi hagi un fan boig que de cop li faci un placatge allà enmig de la Rambla. I d'altra banda, també planificar aquesta campanya de comunicació de cara als veïns, de dir, hi haurà aquest rodatge, hi haurà tants vehicles, hi haurà tantes persones aquí al vostre carrer que imagineu-vos que necessiten per aparcar els tràilers tantes places d'aparcament. Si allò és un carrer on els cotxes s'hi poden aparcar, els veïns normalment aparquen el seu cotxe. És a dir, no es poden trobar un dia que no hi hagi el cotxe o que hi hagi el cotxe amb una multa. O... És una mica vigilar aquest tipus de coses.
Després tenim un altre exemple del Prat, però jo crec que, donat que el públic ens està donant. No,
però és una qüestió de que hi ha que
sí, han d'anar a classe. Sí, no, i sobretot que tenim...
La part aquella de darrere havia d'anar a classe.
Bueno, ens sentirem millor.
Sí.
Ho vàrem negociar, però...
No era possible, no. Les classes no es poden perdre. No, però sobretot perquè anem una mica justos de temps i nosaltres sempre tenim 50.000 coses. Bueno, aquí teníem l'alcalde del Prat explicant com estava de content de tenir rodatges, però bueno, ja us fem el resum. La veritat és que és el que deia abans la Mar. El Prat és un d'aquests municipis on de tant en quant s'hi rodava, tenen una platja verge estupendíssima, s'hi poden fer moltes coses, però no hi havia interlocutor i no hi havia manera, i ara hi ha un agent, l'Helena sobretot i la Dolors, que estan allà, agafen el telèfon i gestionen, i en un plis-plas tens una facilitat d'aparèixer allà amb els teus tràilers i rodar, que bueno, mare de Déu. Passem a un altre tema, hi ha prou d'exemples, perquè com us dèiem al principi, no? amb què ajudem els municipis? Què vol dir tenir una xarxa? Doncs una part molt important que és que el rodatge es roda en un lloc, en les localitzacions. No? I ho he començat dient, aquestes imatges de l'Oest, la diligència, John Ford, el territori, són imatges, són espais. I això s'ha de sistematitzar d'alguna manera. I és veritat que si no pots dir... sí, qualsevol lloc. No, hi ha d'haver una mirada d'alguna manera sistemàtica que ajudi a organitzar i després a vendre, perquè nosaltres volem vendre territori. Moltes vegades, com aquesta mirada s'acostuma a fer des del turisme, ens quedem en espais purament patrimonials o que venen molt, però no veiem altres coses que són carn de rodatge i que moltes vegades es perden. Un exemple claríssim és Beautiful. Beautiful, jo no sé si l'heu vista, però és l'antítesi de Vicky Cristina a Barcelona, no? Són les dues Barcelones, la Barcelona de Beautiful i la Catalunya, perquè Beautiful està rodat a Santa Coloma, a Badalona, a Sabadell, a Terrassa, a Sant Adrià, a tota una sèrie de municipis, o sigui, Barcelona i Rodalies, doncs és aquesta... La ciutat de l'antipostal, no? Allò que un no desitjaria ensenyar mai. Nosaltres assessorem els municipis a fer aquesta mirada sobre el seu territori, a pensar que les localitzacions que tenen van més enllà del patrimoni. Hi ha aquestes imatges, no? que hem posat aquí. La catedral de Tarragona seria una localització d'alguna manera evident, que tu dius, ah, sí, vingui a Tarragona, tenim aquesta catedral. Després hi ha llocs que són totalment neutres, que és aquest arbret amb la línia, no sé si ho veieu bé, que és la línia del mar. Això és un espai de Sitges que jo recordo parlant amb la gent de la Film Office de Sitges, quan ens enviaven les localitzacions, enviaven això. I jo em vaig quedar una mica estranyada, la veritat, mea culpa, però jo deia, però i això? Com és que m'envies aquest arbre? I deia, bueno, però tu no saps la quantitat d'anuncis que s'hi han fet en aquest punt, no? Espais neutres que un no pensaria en vendre, de cop van molt bé perquè poden representar qualsevol lloc. I després jo vaig retallar aquesta notícia un dia, el cine entre basura, perquè bueno, és un exemple una mica radical, no? Però això era d'una pel·lícula rodada íntegrament en un abocador. Un abocador és el lloc que ningú no posaria en el seu catàleg d'espais de municipi, no? I que dius, bueno, probablement no ho penjarem com a presentació, si vols vendre a Girona no posaràs l'abocador, no, posaràs la catedral possiblement o Sant Fèlix o llocs molt més bonics. Però sí que està bé saber que tens un abocador i què has de fer per rodar-hi, no? Perquè aquesta és l'altra. Un espai, és molt bé, és un espai, però té uns condicionants.
s'hi ha d'accedir d'alguna manera. Hi ha algú que ho gestiona, té un ús, que és el que dèiem abans, que no és els dels rodatges. Un espai no és un plató. Una catedral és un lloc de culte o de visita turística, un abocador és un lloc on es processen escombraries, un hospital és on es curen malalts. Aleshores, cal conèixer quines són les condicions d'aquest espai i com s'haurien de modificar per acollir-hi rodatges. Aquí torna a ser molt important la figura d'aquest interlocutor local, que és qui es posa d'acord doncs, amb el gestor d'aquell espai per conèixer les condicions, per dir, doncs mira, pots rodar cada dia aquí de 9 a 2, o no, només els diumenges, o sí, però només produccions de fins a 15 persones. Tot això és el que fa també la Film Office local i l'interlocutor. Després, pel que fa a la tria de les localitzacions, no? Què fa que un productor digui doncs vinc a Girona a rodar o me'n vaig a Tarragona o em quedo a Barcelona? Per què? D'entrada, la més evident, no? Que és l'adequació al guió. És a dir, si tu necessites que la parella es faci un petó a la platja, doncs no pots rodar a Lleida. Això és evident. Després, molts, no sé si és molt sorprenent o no, però és una cosa que té molt a veure, és l'accés als ajuts públics. A Catalunya hi ha produccions locals, de vegades això no es nota tant, però quan parlem del nostre potencial de territori en competència amb altres territoris a nivell internacional, molts productors, i els americans són un exemple claríssim, tenen en compte què és el que dona cada territori. Això, jo recordo molt, vam venir a rodar una setmana a l'Steven Soderbergh, una pel·lícula que encara no s'ha estrenat.
No.
Però bueno, això també va ser una producció que ens van trucar, som uns productors americans, estem rodant una pel·lícula de Steven Soderbergh, volem rodar a Catalunya, quants diners ens doneu? No us donem diners, nosaltres a Catalunya no hi ha, ni a Espanya tampoc, no hi ha incentius a la producció cinematogràfica, així com altres països europeus, a França tenen fins a 4 milions d'euros per producció, o sigui, el Código da Vinci va rebre 4 milions d'euros d'Ile-de-France. A Irlanda tenen ajuts a la producció, bueno, a molts països europeus hi ha incentius directes a la producció. Malta va donar 6 milions d'euros a Menabar per rodar-hi Àgora. Això és un factor determinant, com us deia, tornant a Soderbergh. El productor de Soderbergh em deia, jo volia rodar aquí tot, però els meus finançadors em van dir, a Catalunya quan et donen? Zero. Doncs et deixem anar-hi una setmana, però te'n vas a rodar a Irlanda, que allà hi ha incentius. Per tant, això és un factor clar en la tria de localitzacions. I després hi ha altres factors que són també molt determinants, que és qui tenim aquí que ens ajudi. Tenim un interlocutor, tenim equips tècnics, tenim accés a figurants, a material, allò, tornant al senyor belga de la vall de Camprodon i Albània. Per què la vall de Camprodon i no les muntanyes de Sèrbia, que també funcionaven? Doncs per interlocutors, per capacitat de gestionar equips, per llogar material tècnic, etc. etc. Aleshores, nosaltres, des de la Film Office, des de la Film Commission, com podem intervenir i fer fer que la balança pesi més al nostre costat i la producció vingui cap aquí. Doncs fent exempció de taxes, per exemple, a la ciutat de Barcelona no, les produccions de caràcter cultural, és a dir, pràcticament tot excepte la publicitat, no paga taxes d'ocupació. Doncs això ho fa més atractiu. Què més podem fer? Facilitar acords amb l'allotjament, amb transports, oferir coses, doncs, si s'ha de fer un càsting, en comptes de que hagin de llogar un local, doncs oferir un espai municipal per fer-ho, aquest tipus de coses que no són incentius directes però que d'alguna manera poden atreure les produccions. I finalment hi ha tot el tema de la comunicació, no? Com donem a conèixer al món tot això que fem? Tenim comunicació directa amb el sector a través de newsletters, insercions publicitàries, la pàgina web, tenim Facebook i Twitter, que és la novetat. No tenim la foto del Facebook no. I el Twitter, ho hauríem de posar. Fem xerrades a professionals, fem xerrades a escoles, o sigui, estem en contacte permanent amb els professionals perquè sàpiguen que estem a la seva disposició. Els membres de la xarxa poden participar a través de les nostres trobades en contacte directe amb el sector, o senzillament estan representats per tot allò que fem. El nostre newsletter mensual, doncs posem per exemple la localització del mes, si a Girona, per dir alguna cosa, és que aprofito que la Laura està aquí, si ens digués, pues ara mira, hi ha un espai de la Devesa que estava tancat i ara l'hem obert, doncs és una localització nova, d'aquest tipus de coses, no? Donem veu a tot el territori perquè tothom sàpiga què és el que tenim disponible. I us hem posat una mica uns exemples, doncs, això del newsletter, de la nostra pàgina web, les insercions publicitàries que fem, cartelleria... Ai, l'hem format... Ai, quantes coses fem! I després fem això, relació amb els mitjans, no? A banda de la relació amb els professionals, és donar a conèixer els mitjans de comunicació a tota la feina que s'està fent. Si vols explicar una miqueta i ja els deixem marxar.
Sí. Molt rapidet, és a dir, el tema de la comunicació amb els mitjans és sobretot centrat en dos tipus de comunicació, de que hi ha un rodatge en concret i volem exposar-lo, per exemple, ve a rodar Steven Soderbergh el mes de febrer, seria una notícia, o aquest any que vam tenir Robert De Niro roda a la ciutat de Barcelona, etc, etc. O llavors, comunicats al marge dels rodatges, que ja serien més de anem al Festival de Cannes, o per exemple l'any passat, que en un, aquests, són coses puntuals i a vegades també espontànies, l'any passat va haver una data, que em penso que era per aquestes dates de desembre, que van coincidir 14 pel·lícules rodades a Catalunya, a la cartellera, en un mateix cap de setmana. Sí, llavors nosaltres vam treure una comunicació al respecte d'això, però que també són una mica de coses que van sortint. Exemples de La Vanguardia, una comunicació per exemple de Lloret de Mar quan el rodatge de Pelayos es va rodar allà, van fer com una roda de premsa, la roda de premsa de presentació del rodatge la van fer en el casino, llavors des de la Film Office de Lloret es va treure aquesta comunicació a la premsa local. I per últim una inserció que vam fer fa 2 anys, el Variety, quan Beautiful va ser seleccionada a la competició oficial del Festival de Cannes. Una mica perquè veieu quin tipus de publicitat fa la Film Commission.
I sí, això seria això, no? Una mica així per tancar, no? Què és el que es fa, per què la Film Commission, per què s'inverteixen diners, el que dèiem, des de les institucions per promoure això? Doncs perquè el cinema dona a conèixer territori, té un impacte directe econòmic en les nostres ciutats i en els nostres pobles, i aleshores cal d'alguna manera que això estigui centralitzat, que estigui organitzat, no només per donar aquest servei als productors, sinó també per comunicar-ho als professionals i per comunicar-ho als ciutadans. I això és la nostra feina, el nostre dia a dia.
Molt bé, doncs moltes gràcies. I ara, com hem fet amb les altres, si algú té alguna, doncs, alguna pregunta, vol fer alguna qüestió. Si no hi ha ningú, jo sí que us voldria preguntar una cosa només. Connectant justament amb això de Beautiful, que em sembla interessant això que dieu, no? No només s'ha de mostrar la catedral perquè objectes de rodatge és... Però clar, una cosa és mostrar la catedral, l'altra mostrar un abocador, etc. Teniu algunes reticències a nivell de les administracions, etc, etc, quan el que dius, sí, vindrà perquè Beautiful, molt bé, bé, però clar, justament està ensenyant la Barcelona menys d'allò. Hi ha reticències per això o no?
De vegades sí que hi ha problemes. Mira, l'altre dia feia una versió espanyola, El truco del manco, no sé si la veu veure. Aquesta és una pel·lícula que jo recordo perquè feia molt poc que havia començat a treballar amb la Film Commission i recordo el primer problema en un municipi de les Rodalies de Barcelona que hi volien rodar i no s'hi va poder rodar perquè no acabaven de veure clar el tema, perquè no... I penso que justament és una pel·lícula que no fa quedar ningú malament, ans al contrari, però parlava de marginalitat, potser no ho van saber explicar i aquell municipi va decidir que no. També et dic que en aquest municipi ara s'hi fan moltes coses, perquè què passava fa 4 anys o 5 ja, no sé, què passava aleshores i quina diferència era? Doncs que era territori verge de rodatge d'alguna manera, no hi havia interlocutor, es mirava una mica amb por i
quan hi ha hagut una persona que s'ha posat al capdavant de les coses, s'ha explicat, i aleshores s'ha explicat que a Nova York s'hi han fet 50.000 pel·lícules, no sé quants assassinats, pel·lícules de terror, coses horribles passant a Nova York, i la gent no deixa d'anar a Nova York. Doncs això es comença a entendre. És un procés lent, i sí que és veritat que d'entrada, també per exemple Bellvitge és un lloc on s'ha hagut de treballar molt amb els veïns perquè acceptin segons quin tipus de rodatge, no? Perquè sí, fa una mica de por, però si després ho entens i ho situes com a fixe, dius que al final es parlarà del teu poble, o sigui, com és allò que es parli de mi encara que sigui de mi, és igual. I això la gent cada cop ho veu més i es van superant les reticències. Molt bé.
Doncs això, sí? Sí, sí. Un momento, que es el momento.
Que un poco con lo que comentaba él, tengo una duda real, y no sé si vosotros, la Film Commission, catalana, andalucía, madrileña, baleares, me da igual, tenéis algún tipo de competencia a la hora de informar barra sugerir algún tipo de cambio en el guión, y me explico, o sea, yo ahora mismo estoy pensando en una película que se rodó en España, en varias ciudades, que imagino que, no sé si la habréis visto, pero sí que sabréis cuál es, la de Tom Cruise y Cameron Díaz, la de Noche y Día, sí. Que hacía algo así como metía en un saco 3, 4 o 5 ciudades españolas, metía una mezcla de las tradiciones de cada una, las zarandeaba un poquito y sacaba a toros corriendo por una de las calles más céntricas de Sevilla con el pañuelo rojo de los Sanfermines, hace una mezcla como tremenda. Evidentemente los españoles lo estamos viendo, bueno, y en el caso que a mí me toca, estamos viendo los toros correr por la calle Franco en Sevilla, era como, Dios mío, no sé si salirme del cine, si no, si escandalizarme, si aplaudir la idea, porque realmente no se ve muy bien, pero sobre todo a la hora de que esa película, que es estadounidense y que se proyecta en muchos países más allá de España, no sé si la imagen es más positiva que negativa. Imagino que evidentemente todo lo que es economía local, tanto de Sevilla como de Pamplona, como de Barcelona, etcétera, evidentemente la economía influye y se nota. Pero no sé si a medio plazo o a largo plazo la imagen que se pueda dar de España pueda ser incluso un poquito más retrógrada que la real. Entonces no sé si vosotros, la pregunta es, no sé si vosotros tenéis, evidentemente, no sugerir cambios, pero no sé si como comisión tenéis la potestad de decir, oye, que os estáis equivocando muchísimo en la idea de...
Mira, es curioso porque veníamos en el coche hablando justamente de esto y lo hablábamos con respecto de Vicky Cristina Barcelona, porque no sé si recordáis que hay un momento de la película cuando ella se presenta y dice que estoy haciendo un máster de identidad catalana, que decíamos, alguien le tenía que haber dicho a Woody Allen que esto, o sea, provoca risa en el público local, que a lo mejor a él le hace mucha gracia, pero que no, pero entonces decíamos, pues que sea su coproductor local, y este es lo que nosotros podemos hacer, que es pensar en ello, comentárselo en plan casero, digamos, al productor local, pero desde luego la Film Commission no puede participar ni intervenir, y yo creo que no debe, o sea, yo creo que la institución no está, porque si estiras un poco el hilo de todo esto, puedes llegar a ser un censor, ¿sabes? En el momento claro, en que empiezas a intervenir en los contenidos, ¿dónde lo paras? Entonces, yo creo que sí que está bien a asesorar, y que si te vienen a preguntar, oye, vosotros bailáis flamenco en Plaza Cataluña, pues no, pero sí que bailamos sardanas a la Plaza de la Catedral. Entonces, ese tipo de cosas sí, pero yo creo que es un terreno peligroso, además, ¿no? En el de participar en contenidos. Por eso, porque ¿dónde lo paras? Sí que estaría muy bien que alguien les hubiera dicho, oiga, que lo de los toros es en Pamplona y no es en Sevilla. Pero seguramente sería responsabilidad del equipo de producción local. Yo creo que no era coproducción Night and Day, que era un service que se hizo aquí, que hizo Calle Cruzada, sí. ¿No? Pero yo me imagino que José Luis Escolar les debía decir, y les debía decir, es que a mí me da igual, o sea, yo en Wisconsin no sitúo Pamplona y Sevilla. Yo creo que debió ir por aquí. Y bueno, no sé, esta es una opinión personal, pero creo que está bien que sea así, ¿no? Que la institución... Otra cosa es... ¿cómo es esta película? Australia, ¿no? Que es una película con un montón de dinero de turismo de Australia, no sé qué. Yo supongo que allí sí que debían sentarse a escribir el guión, pero es que también la estaban pagando ellos. Entonces, es otra cosa.
¿Alguna cuestión más?
És que m'ha semblat veure, en tota aquesta presentació que heu fet, que el servei és gratuït.
Sí.
I llavors pregunto, si el servei és gratuït pels usuaris, o sigui, vosaltres de qui depeneu? De l'Ajuntament de Barcelona?
L'Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. És així, així es finança. Per això jo insisteixo, no? Per què les institucions decideixen pagar els nostres sous? No? Que suposo que és el que tu t'estàs preguntant.
Sí, sí, no, i també una mica anant més enllà, o sigui, quina serà, això és difícil de saber-ho, quina serà la voluntat política dels nous governs?
Ai, mira, això, jo ja m'agradaria saber-ho. És difícil. A veure, nosaltres, des del servei, el que intentem és explicar que tenir o no tenir una film commission marca una diferència, això que dèiem al final, a l'hora de que els equips decideixin venir a rodar aquí, o a Sèrbia, o a no sé on. Nosaltres intentem explicar que no només caldria tenir un servei de film commission, sinó que hauríem de fer un pas més enllà i poder oferir incentius, perquè Soderbergh no rodi només una setmana, sinó que faci el rodatge de la pel·lícula aquí. Quina serà la intenció? Qui lo sap? Perquè si és el moment de la tisora, doncs no sabem fins a on arribarà, no ho sé. Però
tot això que heu explicat em sembla molt bé, però jo que ja tinc una edat, recordo de que això que heu explicat els hi ha costat molt d'entendre, els polítics, els hi ha costat molt d'entendre, i és relativament nou, perquè antigament, i fa uns quants anys, era totalment al contrari, tot eren problemes i tot eren dificultats. Ara és ara que ho entenen i que volen promocionar-ho, però abans no.
I ho van entenent, tampoc et diria una comprensió plena. Així, és una feina de poc a poc, però bueno, per això justament penso que està bé que de moment el servei continua existint, això permet que dintre de l'administració hi hagi una veu que recull les inquietuds també del sector i que es pot anar explicant a poc a poc i no és en forma de confrontació sector-administració, sinó que una veu de dintre d'alguna manera pot anar explicant. O sigui, jo toco fusta però espero que anem a més. No sé, peco d'optimista o... Penso que és un servei que està demostrat que funciona i que serveix i que és útil a tothom.
I que és rendible.
I que és rendible, que ara és molt important això. Sí.